La notícia d'obertura avui és doble. Antonio Tejero ha mort el mateix dia que s'han desclassificat més de 150 documents del 23F. A la redacció de Catalunya Ràdio els hem estat mirant i hem fet el subratllat del més important que hi hem trobat de moment. Per exemple, que 6 membres dels serveis d'intel·ligència espanyols van participar o estaven al cas de l'operació per derrocar el president. O que mentre hi ha converses telefòniques transcrites, n'hi ha d'altres que simplement tenen acotacions. El dia dels fets, el 23 de febrer, entre les 8 i les 9 del vespre, es diu que el rei parla amb el general Armada, però no se n'apunta al contingut, només que la conversa és molt tensa. De seguida, per tant, entrem en aquests documents i també en la figura de Tejero. Forma part de la història d'Espanya per aquest moment.
¡Y ha quedado el mundo! ¡Afuera del mundo! ¡Y es que se ha jurado!
Catalunya nit.
Ara ja és oficial, el papa visitarà Catalunya els dies 9 i 10 de juny, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família han estat el reclam perfecte per al viatge de Lleó XIV. A banda de la missa que oficiarà la Sagrada Família, el papa també passarà per Madrid i les Canàries. Explicarem també en quins altres contextos un papa ha vingut a Catalunya. Fins ara només ho han fet Joan Pau II i Benet XVI.
Al Catalunya Nit parlarem de dues notícies que ens afecten com a consumidors. Hi ha menjats preparats embolicats en plàstic on hi posa que l'envàs és apte per escalfar el plat. Doncs bé, Greenpeace alerta que escalfar-los al microones és una pràctica perillosa per la gran quantitat de microplàstics que es filtren als aliments.
Enfermedades como la infertilidad, alteración hormonal, enfermedades metabólicas y también cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2 y algunos incluso son precursores de algunos tipos de cánceres.
I la segona està relacionada amb les begudes energètiques. El govern espanyol vol prohibir-les als menors de 16 anys. Ho ha anunciat el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bistunduy.
Hablaremos con el instrumento jurídico más eficaz que pueda ver la luz en el menor plazo posible. Tenemos la firme voluntad de prohibir las bebidas energéticas para menores de 16 años.
El ministre de Sumar ho ha dit a Barcelona. Avui, per cert, que Yolanda Díaz ha renunciat a tornar a ser la candidata de la formació a les pròximes generals.
I als Estats Units se'n recorden avui una soprano catalana. Una de les grans veus del segle XX, homenatge a Victòria dels Àngels, ara que fa 75 anys del seu debut operístic al Metropolitan de Nova York.
I més a prop nostre serem també a l'estrena de Dones Valentes a l'Espai Lliure. És l'adaptació del llibre de la periodista Txell Feixas.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
...45 anys i dos dies després del 23F, el govern espanyol ha desclassificat més de 153 documents relacionats amb l'alçament militar del 1981. Poques hores després de la publicació dels arxius, ha mort un dels artífexs, el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, que va irrompre pistola en mà al Congrés dels Diputats. De seguida parlem de Tejero, perquè avui hi ha hagut aquesta casualitat, podríem dir també, per acabar de tancar de manera allò extraordinària una història que ja ho és molt, però és que abans ens fixem en això que explicàvem, en aquests arxius que s'han desclassificat respecte al 23F. Resolen algunes incògnites com el paper que van tenir els serveis d'intel·ligència espanyols en l'intent del cop d'estat. En el cas del rei, transcriuen les peticions que va fer el general Milans del Bosch, que va treure els tancs a València perquè aturés l'aixecament militar. Però no reprodueixen la tensa conversa, això sabem que és així perquè ho diuen els mateixos documents, que va tenir amb el general Alfonso Armada, ni què va dir els responsables de les capitanies generals aquella tarda del 1981. A veure, la Txell Vallespí és qui ha estat moltes hores avui entre tots aquests documents. Txell, bona nit.
Bona nit.
Què sabem exactament de la participació dels serveis d'intel·ligència en el 23F?
Doncs, per exemple, que 6 membres del CSIC van participar activament en l'intent de cop d'estat, o bé que sabien que es produiria i posteriorment el van intentar encobrir. Els documents del Ministeri de Defensa també apunten que José Luis Cortina, que dirigia la unitat d'elit dels serveis d'intel·ligència i que va ser absolt al judici del 23F, n'estava al cas.
Del que més expectació hi ha d'aquests documents és saber exactament quin va ser el paper del rei. Què en surt?
Doncs el CSIC reprodueix minuciosament algunes trucades del monarca, però no totes, i aquí és on hi ha la clau. És el cas, per exemple, d'aquestes que no surten de la conversa que va mantenir amb Alfonso Armada a les 8 del vespre, quan el tinent coronel Tejero ja havia pres el Congrés. Només es diu que va ser molt tensa, però no hi ha cap tipus de detall del contingut. I poc abans, i amb l'intent de cop d'estat ja en marxa, Armada havia trucat per dir que es volia incorporar a la Zarzuela i Joan Carles li va dir que no. Els documents tampoc donen detall de les converses que va mantenir Joan Carles la tarda d'aquell 23F amb les capitanies generals, i en canvi sí que revela el contingut de la segona i de la tercera trucada amb Milans del Bosch, el general colpista, que, com deies, va treure els tancs a València. A quarts de dues de la matinada li va comunicar la decisió de mantenir l'ordre constitucional i li va demanar que aturés Tejero i l'aixecament militar. I a les 4, directament el rei li va etzibar a Milans: això ha d'acabar d'una vegada.
I per què es va emetre tan tard el missatge del rei?
Segons els documents del CSIC, Joan Carles volia enviar un missatge a la població 8:45 del vespre, però no ho va poder fer fins la 1, perquè els militars tenien ocupada la seu de Ràdio Televisió Espanyola amb l'ordre de disparar fins i tot a matar.
Quina relació va tenir el rei amb els colpistes passada aquesta data del 23F?
Segons un altre document, Manel, dels mateixos serveis d'intel·ligència, que fa referència a dates posteriors a l'intent de cop d'estat, explica que el CSIC dona veracitat als rumors de diversos militars que parlen d'un contacte del rei Joan Carles amb el general colpista Milans del Bosch després de l'intent de cop d'estat i abans del judici, amb l'objectiu d'evitar que la corona no sortís tocada del procés. El document també parla de trobades discretes del comunal amb altres líders colpistes, i un altre arxiu del Ministeri de l'Interior detalla també una campanya de partits extremistes de dretes per implicar el rei en els fets. I altres documents d'aquest mateix ministeri també apunten que un grup reduït de militars van planejar un segon cop d'estat cap al mes de juny del 81. Els colpistes responsabilitzen el rei Joan Carles del fracàs del 23F i apunten que és un error haver-lo deixat lliure i tractar-lo com si fos un cavaller. Assenyalen Joan Carles com un objectiu a batre i anul·lar.
I finalment, qui va trair Tejero?
Els documents desclassificats transcriuen diverses converses telefòniques de la dona del tinent coronel de la Guàrdia Civil, en què lamenta que l'exèrcit el va deixar, diu, literalment, tirat com una burilla. Li diu, a més, ruc i desgraciat diverses vegades, i assegura que li van dir que el rei estava al darrere del cop d'estat.
Doncs no havien passat ni 6 hores des de la publicació de tots aquests documents quan ha perdut la vida precisament el màxim rostre del 27F, del 23F. El tinent coronel Antonio Tejero ha mort als 93 anys a la localitat valenciana d'Alzira, a la residència familiar, quan faltaven pocs minuts per a les 7 del vespre, segons ha anunciat la família en un comunicat. El que fem a continuació és repassar les dates claus de la biografia d'Antonio Tejero amb Maria Costa.
Antonio Tejero Molina, nascut a Alaurín el Grande, a Màlaga, el 1932, és el tinent coronel de la Guàrdia Civil que va estar a punt de fer descarrilar la democràcia el 23F del 1981. Va irrompre el Congrés dels Diputats amb més de 200 agents armats durant la sessió d'investidura de Leopoldo Calvo Sotelo.
¡Quieto todo el mundo! ¡Afuera todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo!
per capitanejar l'intent de cop d'estat, el van condemnar per rebel·lió militar a 30 anys de presó, però només va complir la meitat de la pena entre reixes. L'experiència colpista de Tejero va començar abans del 23F, el 1978, amb l'Operació Galàxia. Ell i un grup reduït de militars van conspirar amb un pla per assaltar el govern d'Adolfo Suárez al Palau de la Moncloa, aprofitant que el rei Joan Carles estava de viatge oficial a Mèxic. Una filtració va evitar el cop d'estat, però Antonio Tejero va acabar detingut i condemnat a 7 mesos de presó. Arran del 23F, la Guàrdia Civil el va expulsar del cos i havia entrat 40 anys abans, només amb 19 anys. La seva primera destinació com a tinent va ser la comandància de Manresa. Franquista de Socarrel, Antonio Tejero es va posicionar públicament en contra de l'Estatut, advertint que mataria Espanya. Va arribar a denunciar el president Artur Mas per conspiració i per promoure la sedició el 2012. I el 2023 va fer el mateix amb Pedro Sánchez per haver pactat la seva investidura amb els independentistes catalans.
Doncs Tejero, sens dubte, el personatge principal del 23F, però si voleu entendre els documents que s'han desclassificat avui i els voleu anar a consultar directament, els podem trobar, per exemple, a la pàgina web del 3CAT. Per no perdre-us, us hem preparat una guia, perquè Tejero no va pas actuar sol aquell 1981. Qui va contribuir de forma clau i com ho van fer? Ens ho expliquen Marta Prat i Àlex Giral Robert.
Tinent general Jaime Milans del Bosch.
Capità general de València, va col·laborar amb la insurrecció amb la mobilització de les tropes a la regió militar que comandava. Va ser condemnat a 30 anys de presó.
General Alfonso Armada.
Artífex intel·lectual del cop d'estat, també el van condemnar a 30 anys de presó. Va ser una figura de molta confiança per a Joan Carles I durant els seus anys de formació i en l'inici del regnat va ocupar el càrrec de secretari general de la Casa del Rei fins al 1977.
Rei Joan Carles I.
Tejero i Milans del Bosch van declarar durant el judici que estaven convençuts que el monarca avalava el cop d'estat. El rei es va reunir amb el general Armada unes setmanes abans dels fets. Televisió Espanyola va emetre un discurs seu condemnant l'alçament militar quan faltava un minut per un quart de dues de la matinada del dia 24.
José Gabeiras, cap de l'Estat Major de l'Exèrcit.
Va autoritzar que Armada anés al Congrés a reunir-se amb Tejero amb l'objectiu de negociar la rendició i amb la prohibició expressa de presentar la seva oferta per presidir el govern, segons va declarar durant el judici.
José Juste, cap de la divisió cuirassada Brunete durant el 23F.
Aquesta divisió era essencial pels conspiradors per ocupar Madrid. Diversos subordinats seus, implicats en el cop d'estat, el van intentar convèncer que mobilitzés la unitat militar per la gravetat dels fets.
Cecit, l'antiga denominació de l'actual Sinaí.
Alguns dels seus agents van donar cobertura a l'operació escortant els autobusos que transportaven els guàrdies civils fins al Congrés i facilitant radiotelèfons a Tejero i els seus homes.
Comandant José Luis Cortina, cap de l'agrupació operativa de missions especials del CECIT.
Va ser jutjat com a responsable logístic i d'intel·ligència per a l'entrada al Congrés i absolt per falta de proves.
Francisco Laína, director de la Seguretat de l'Estat.
Va ordenar intervenir uns telèfons particulars i els del Congrés, però les cintes que recullen les converses no es van incorporar al sumari.
Juan García Carrés, exdirigent del Sindicat Vertical i l'únic civil condemnat pel 23F.
Va ser l'encarregat de comprar els autobusos que van traslladar els guàrdies civils que van entrar al Congrés dels Diputats.
Doncs avui hi havia molta expectació per saber què dirien aquests documents i imaginem que entre els historiadors encara més. Ara en podem incorporar un aquí al Catalunya Nit. Queden un minut només per arribar a un quart d'onze i podem saludar a Ramon Arnabat, que és professor d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
D'entrada, avui hem tingut aquesta coincidència que d'aquelles coses que semblen que no puguin passar, però ha passat. Teníem previst parlar dels documents, però d'entrada tenim aquest fet també d'aquesta tarda, la mort de Tejero, i li volia preguntar des del punt de vista històric què suposa la figura amb aquest intent de cop d'estat al 81 en un moment per una democràcia encara tan jove com era l'espanyola i tan tendra.
Bé, l'intent de cop d'estat, que va ser un mes de diversos intents que ja hi va haver des de pràcticament a l'any 77, però aquest semblava, almenys aparentment i per la informació que ha anat sortint, molt més ben preparat, amb moltes més implicacions, no solament militars, sinó també civils, i bé, va ser un cop d'estat que per diferents raons no va acabar triomfant, no? Però no pas perquè no estigués ben preparat. El que passa és que segurament acabarem sabent que van fallar algunes peces que s'havien de moure i que no es van moure, no? Sí. I en aquest aspecte Tejero ha quedat com el personatge del cop d'estat, perquè l'han vist per la televisió, etc. Però darrere Tejero hi ha molta gent.
Clar, ara vostè ha fet servir l'expressió acabarem sabent del que s'ha desclassificat avui. Què en destacaria vostè?
Bé, jo crec que hi ha coses... Primer de tot, el fet de desclassificar la informació. Jo crec que això és un pas positiu. Després, una altra qüestió és la documentació que s'ha desclassificat, que és la que pot desclassificar el govern perquè pertany als seus organismes. Bueno, jo crec que hi ha coses interessants, no hi ha coses excessivament novedoses i venen a reformar una mica doncs, els estudis més coherents que s'han fet sobre el 23F, però ens continuen havent una sèrie d'interrogants. No? Un, l'heu assenyalat vosaltres, és saber exactament el paper del rei en tota aquesta qüestió. Jo crec que un dels aspectes destacable és el fet de que els serveis d'informació espanyols anaven fent un seguiment dels intents i de les diferents posicionaments polítics davant d'un possible cop d'estat. Per tant, era un tema que hi havia la previsió que es pogués donar. No vol dir que s'hagués donat el 23F, però sí que la conjuntura de la dimissió del president Suárez era un moment oportú per fer-ho, no? I el que sembla indicar, almenys alguns d'aquests documents, o que es permet entreveure, és de qui havia preparat una mena de cop blanc, no?, sense necessitat d'intervenció militar de l'exèrcit, que era aprofitar la dimissió de Suárez, i que Armada es presentés com a possible, i això ho havia parlat i negociat amb diferent gent. El Suárez el que fa és nomenar Calvo Sotelo precisament per aturar això, i aquí doncs l'única alternativa que queda és intentar un cop d'estat, no? I aquí és on ens falta encara una mica d'informació per saber, és a dir, Tejero no va ocupar el Congrés pensant que podia fracassar, va ocupar el Congrés segur de que triomfaria, no? I després li van fallar una sèrie de coses.
Aquest buit d'informació que diu que ens falta existeix o no? És a dir, m'explico, hi és però no la desclassifiquen, o bé, perquè també m'imagino que si algú vol fer un acte realment il·legal i tan bèstia com és aquest, un cop d'estat, intentes que no quedi registrat res. Suposo que el primer que es diu en una conversa entre dos és aquí ni gravem ni... Per què confiem tant en aquests documents oficials? Què és el que es grava habitualment?
Bueno, el que ens demostren els documents que s'han publicat, per exemple, la conversa que hi ha entre el principal implicat civil, que és García Carrés, i Tejero, en els primers moments del cop d'estat, això vol dir que hi ha un seguiment i que hi ha informació al respecte d'això. Jo crec que sobre el que passa el 23F, excepte alguns petits forats, bueno, entre aquesta informació i la que ja hi havia, tenim bastant complet. Ens faltaria el sumari, però el sumari incorpora moltes proves, molts elements, moltes declaracions que podrien complementar això.
Clar.
I una part del sumari doncs, va ser secret, es van fer declaracions doncs, que no eren públiques, i tampoc té massa sentit continuar mantenint en secret el sumari, no? Que jo crec que seria un altre element clau per acabar de desbrinar qüestions. I de la mateixa manera que hi ha comentaris en alguns documents de que el rei parla amb l'Armada i que discuteixen molt fort,
sí,
però clar, no ens diuen de què parlen.
Clar,
això
segur perquè
que està escrit en algun lloc o altre.
Això li volia preguntar, perquè,
informe, eh?
Per exemple, tenim converses de la dona de Tejero que estan allò, fins i tot les comes, les exclamacions escrites, manuscrit tot, i en canvi aquí només sabem que el rei parla amb el general Armada i que la conversa és tensa, però no sabem què s'han dit? Aquesta també està gravada i no la volen desclassificar? O potser no està gravada? Ho dic perquè, clar, de seguida, quan veus això, et poses a sospitar potser injustificadament o justificadament.
Sí, jo crec que més enllà de la valoració del paper, finalment, que va tenir el rei o que avui podia haver tingut i que després doncs, va canviar, etc. Aquestes gravacions, si hi ha un informe, no sé si hi ha la gravació oral, però segur que hi ha una transcripció. Vaja, seria molt rar que no hi hagués una transcripció, com hi ha moltes altres que reprodueixen, no? Suposo que aquí deu haver algun compromís respecte a la figura del rei, no? Però això no implica que el rei tingués un paper determinant. El que és segur és que els que van anar al Congrés, el Tejero, el Milans del Bosch, etc., per ells tenien clar que el rei estava a favor. Que fos veritat o no és una altra qüestió, no? Però ells estaven segurs. I d'aquí ve la reacció després dels sectors més franquistes, militars i civils, de descarregar la seva ira sobre el rei, no? Perquè representa, segons ells, que els ha acabat traicionant, no?
Doncs és una de les grans qüestions que de moment queda pendent, i m'imagino que els historiadors com vostè tenen dies de feina per acabar-ho d'analitzar tot plegat. Ramon Arnabat, professor d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí al Catalunya Nit.
Molt bé.
Bona nit.
Adéu. Bona nit.
Doncs bé, hores abans de saber-se la mort de Tejero i de la desclassificació dels papers, justament el 23F ha ressonat avui al Congrés, ja ho sabeu, l'escenari on pistola en mà el tinent coronel va intentar el cop d'estat. Doncs bé, a la sessió de control, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo avui se les han tingut de valent.
Dispuestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los viajes de su Falcon a Dominicana... ¿O quién le financió las primarias?
Alguna cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control con una cierta dignidad. Viene aquí y me lee una sarta de mentiras.
Doncs bé, sobre la desclassificació de tots aquests documents, hi posem avui la mirada de la cineasta i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Cullell.
Avui parlem dels documents del 23F, el cop d'estat del 23 de febrer de 1981, i del debat que s'ha reobert amb la seva desclassificació més de 40 anys després. Però atenció, aquest retard no és una excepció, no és una cosa que només passi aquí, és un part d'un problema global. Molts estats democràtics arreu del món retenen durant dècades documents clau sobre episodis sensibles, des de cops d'estat, guerres, espionatge a abusos de poder. Ho veiem als Estats Units, amb arxius de la Guerra Freda, a França amb documents colonials o al Regne Unit, amb operacions d'intel·ligència. La diferència no és tant el retard, sinó com es justifica. Sempre s'utilitza el mateix argument, seguretat nacional. Però quan passen 30, 40 o 50 anys, la pregunta és inevitable. Seguretat de qui? Del país o de les institucions i figures que podrien quedar en evidència? En el cas del 23F, la desclassificació tardana arriba quan ja no té conseqüències polítiques i reals. Això passa també a molts altres països. La informació es fa pública quan ja no pot incomodar ningú. La transparència, així, es converteix en un gest simbòlic, no en una eina democràtica. Una democràcia madura no hauria de temer els seus arxius. Al contrari, assumir errors, explicar contradiccions i mostrar zones fosques és el que enforteix la confiança ciutadana. El secretisme prolongat, en canvi, alimenta sospites, teories i desafecció. Perquè el problema no és només que els documents arribin tard. El problema és que quan arriben ja no serveixen per fer justícia. Només serveixen per fer història.
6 minuts per arribar a 11:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada tot el que sabem de la visita que el Papa farà a Catalunya aquest juny.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible, un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genevat. Un viatge a través de les veus de quatre treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari. Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer, l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les dues i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Poc més de dos minuts i ja arribarem a 11:15 de la nit. Ara parlem del que era un secret de domini públic i que finalment avui ja s'ha fet oficial. El Papa Lleó XIV visitarà Barcelona el mes de juny per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La visita, confirmada pel Vaticà, serà finalment el 9 i el 10 de juny i s'emmarca en un viatge que portarà el pontífex també a Madrid i a les Illes Canàries. Oriol Pujadó, bona nit.
Bona nit.
L'agenda del viatge encara no està tancada, però sí que el pas per Barcelona ja és oficial.
Sí, no se'n saben tots els detalls, però un de concret sí, el viatge començarà el 6 de juny, s'acabarà el 12, durant els dos dies que el pontífex serà a Catalunya. Encara no s'ha concretat del tot què farà. Sabem, però, com deies, que el 10 de juny, que és quan es farà la inauguració d'aquesta Torre de Jesús, que és el que l'altre dia explicàvem que es va coronar i que ha convertit la Sagrada Família doncs, en l'església més alta del món, ell hi serà. Aquell dia es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el papa serà l'encarregat de beneir, d'oficiar la cerimònia per beneir aquesta torre. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, serà l'anfitrió de la trobada.
És un goig per a nosaltres des de Barcelona viure aquest esdeveniment del papa entre nosaltres per celebrar el centenari de la mort de Toni Gaudí i beneir la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que és la torre més alta de totes les esglésies del món. És una joia tenir el qui ve en nom del Senyor, beneït el qui ve en nom del Senyor.
Omella ha explicat que ja havia tingut contactes amb el papa Francesc abans de morir fa més d'un any per aquesta visita i que ara Lleó XIV ha recollit el guant de la petició. A banda de l'acte de la Sagrada Família, com dèiem, no se sap què més farà el papa a Catalunya en els dos dies qui serà. El bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, ja l'ha convidat, però, a visitar el monestir de Montserrat. El monestir està dins de l'arcabisbat de Sant Feliu. L'any passat, recordem-ho, Montserrat celebrava el seu mil·lenari.
Contents de que s'hagi confirmat la visita de Sant Pare, que vindrà en el nom del Senyor a confirmar-nos en la fe, en l'esperança i l'alegria de l'Evangeli, i també contents de que es doni la possibilitat d'acollir-lo al territori del nostre bisbat.
Dèiem que el viatge començarà a Madrid, tampoc se'n saben masses coses, se sap segur que el rebran els reis d'Espanya com a cap d'estat i que el viatge es tancarà a les Canàries, on el pontífex vol conèixer de primera mà l'acollida que reben els immigrants que arriben a les illes.
Molt bé, escolta, aquesta visita del mes de juny serà la tercera visita d'un papa a Catalunya en tota la història de l'Església.
Sí, hem de pensar que hi ha hagut més de 250 papes de l'Església Catòlica al llarg de la història, doncs només dos, de moment, a dia d'avui, han visitat Catalunya. Les anteriors visites van ser el 1982, quan Joan Pau II va fer una visita a Catalunya, va estar al monestir de Montserrat i va oficiar fins i tot una missa al Camp Nou, i l'altra visita, la que va fer el papa Benet XVI fa 16 anys, just també amb la Sagrada Família a l'epicentre de la visita, aleshores el pontífex va consagrar el temple.
I Oriol, sabem que s'ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Risc Químic, el Pla Secta, per un incendi en una empresa química de Valls?
Sí, estem mirant ara mateix si hi ha alguna actualització nova. L'últim que diuen els bombers és que hi són amb 10 dotacions, que el foc afecta l'interior d'aquesta planta. Tot i això, es demana a la població que no s'apropi al polígon industrial de l'empresa afectada. No consten, de moment, diuen, persones ferides als equips d'emergència, i els bombers asseguren que els equips d'extinció propis que té aquesta planta química estan funcionant correctament. S'ha activat, però, com deies, aquesta fase d'alerta del Pla Secta, i, per tant, es recomana a la població que vagi amb compte amb el fum que surt de l'incendi.
Gràcies, Oriol.
El govern espanyol vol prohibir la venda de begudes energètiques als menors de 16 anys. La prohibició també s'ampliaria als menors de 18 en el cas de les begudes que contenen més de 32 mil·lígrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres. És una mesura que han celebrat col·lectius científics i també mèdics per l'efecte negatiu que aquestes begudes tenen en la salut, especialment en la salut dels més joves. Maria Costa.
L'anunci l'ha fet des de Barcelona el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, que defensa que es una mesura que tendrá un gran soporte social.
Por muy poderosos que sean los intereses de la industria, en una democracia debe primar el interés general. Y el interés general en este lado, en este caso, está en defender la salud y el libre desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària ha aplaudit la mesura, ja que havia alertat dels efectes d'aquestes begudes. I és que una llauna pot contenir una quantitat de cafeïna equivalent a 3 o 4 cafès a banda d'altes dosis de sucre. Montserrat Romaguer és la coordinadora del grup d'activitat física i salut.
Havíem detectat que en el nostre entorn no hi ha cap mena de control i molts nens i adolescents, doncs, atresos per les publicitats que fan d'aquests productes, estan fent uns consums de risc. Així que ens alegrem de que Salut Pública posi fil a l'agulla i hi hagi una regulació.
Segons Romaguera, el consum d'aquestes begudes pot provocar ansietat, dependència i, en alguns casos greus, arrítmies cardíaques. També alerta de l'impacte de la cafeïna en la qualitat del son i en la vulnerabilitat dels joves a l'hora de tenir símptomes depressius.
Doncs atenció també a aquesta que expliquem ara, escalfar un menjar preparat envasat en plàstic al microones pot arribar a alliberar fins a 500.000 de partícules de microplàstics que es filtren als aliments i que acabem ingerint. Aquesta és una de les conclusions de l'informe de Greenpeace sobre els envasos etiquetats com a aptes per escalfar al microones o al forn. Marc Presseguer.
Fa dècades que els plats preparats s'han convertit en un mercat que genera milers de milions d'euros. Ara, aquest informe ens demostra els perills per les substàncies químiques que es filtren a l'aliment quan s'escalfa. Julio Barea, portaveu de Greenpeace, parla de les possibles conseqüències.
Enfermedades com la infertilitat, alteració hormonal, enfermedades metabòliques i també cardiovasculares, obesitat, diabetes tipus 2 i alguns inclús són precursores d'alguns tipus de càncers.
Tot i així, el futur preveu una demanda creixent del menjar preparat envasat en plàstic.
A València, les últimes hores, han detingut tres menors d'edat acusats d'haver violat una noia de 16 als lavabos d'un centre comercial de la ciutat i també d'haver gravat i difós l'agressió. La policia ara està investigant un quart adolescent. Des de València, Alba Barbosa.
Els detinguts són dos nois de 14 anys i un de 15. Haurien violat la menor als lavabos públics d'uns grans magatzems de València el 10 de febrer. Se'ls acusa d'un delicte d'agressió sexual amb penetració i d'un delicte contra la intimitat i revelació de secrets. La policia va detenir els tres adolescents dilluns i investiga també un menor de 13 anys que estaria implicat en la violació però que no poden detenir perquè és inimputable. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, alerta dels efectes que la pornografia pot tenir en les relacions entre els més joves.
Es imprescindible proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos de los entornos digitales peligrosos, tóxicos, dañinos, que suponen una perversión de las relaciones entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas.
Els tres detinguts han quedat en llibertat vigilada després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Tenen prohibit comunicar-se amb la víctima o acostar-s'hi.
Catalunya nit.
Pas al costat de Yolanda Díaz, la vicepresidenta i ministra de Treball renuncia a ser la candidata de la nova aliança dels partits de Sumar a les pròximes eleccions generals. Díaz seguirà en el govern de coalició fins al final de la legislatura, però després deixarà la primera línia de l'escena política. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Yolanda Díaz diu que ha estat una decisió molt meditada, renunciar a ser candidata, passar a un segon pla i així donar espai i temps per fer madurar el projecte de refundació de les esquerres i buscar la unitat.
Es el momento de empujar juntos y juntas, de ganar juntos y juntas.
Tots els seus companys de l'Espai Sumar coincideixen a lloar la feina feta per Díaz. Sentim Enrique Santiago i Alberto Ibáñez.
Ha sido la mejor ministra de Trabajo que ha tenido este país.
Una mujer que supo leer el momento político como nadie y que permitió el 23J que Abascal no estuviera sentado en el Consejo de Ministros.
I pel que fa a possibles relleus, Gabriel Rufián veu amb bons ulls el ministre Pablo Bustinduy.
Me parece de las mejores cabezas que tiene la izquierda hace años.
En tot cas, la decisió de Díaz pot eliminar obstacles perquè Podem s'incorpori a la nova aliança. Aina Vidal, portaveu dels Comuns, feia aquesta reflexió.
Espero que no dependa de algo tan simple como de un nombre o de una persona, que me parece que debería tener argumentos más fundamentados.
Els populars diuen que Yolanda Díaz s'aparta perquè no la volen ni els seus.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu marge d'entesa amb Esquerra per aprovar els pressupostos. Les posicions sobre la recaptació de l'IRPF, però, continuen enrocades. Ara bé, els canals d'interlocució es mantenen oberts. Àlex Giral Robert.
Al Parlament, en la primera sessió de control, des que té l'alta mèdica, Illa ha mirat d'acostar posicions amb els republicans, però el seu cap de files, Josep Maria Jové, s'ha mantingut inflexible.
Això no és el final de res. I dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també els hi estenc la mà. I els demano que m'agafin. I farem tots els esforços que siguin necessaris per fer-ho.
La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana. Perquè nosaltres sempre hi som, amb la mà estesa.
Per la seva banda, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha burxat en les desavinences entre els socialistes i Esquerra i li ha demanat responsabilitat als de Puigdemont.
Tramitar uns pressupostos sense els seus socis és, en realitat, una qüestió de confiança encoberta. És la constatació del fracàs del seu govern.
M'agradaria que tots tinguéssim una actitud constructiva de cara al futur, perquè no oblidem, el que firmem avui s'ha de posar en relació amb el que hem fet en el passat. I vostès aquí tenen bastant a reflexionar.
El govern aprovarà divendres el projecte de pressupostos i l'enviarà al Parlament. D'aquí un parell de setmanes la cambra decidirà si el rebutja o si els continua tramitant. Per ara la votació té poques perspectives de prosperar, atès que la Moncloa no es mou i insisteix que la gestió de l'IRPF ha de ser compartida entre l'Estat i la Generalitat.
Doncs en el supòsit que no hi hagi pressupostos, el govern hauria de renunciar a invertir uns 1.500 milions d'euros. Aquest és el càlcul en nous projectes i és un càlcul que fa el propi Departament d'Economia, Rafael de Ribot.
Doncs sí, segons la consellera d'Economia, si hi ha nous pressupostos es disposaria de 9.100 milions d'euros més que en els pressupostos del 2023. Recordem-ho, són els que estem vigents després de que hagin hagut de prorrogar-se dues vegades. Hi ha una part d'aquests diners que es podrien fer servir, però no es podria disposar d'aquesta quantitat, d'aquests 1.500 milions destinats a despeses no previstes en els pressupostos anteriors, perquè en cas de pròrroga no hi ha possibilitat de crear noves partides. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'economista Guillem López Casasnovas ha explicat que això limita l'acció política.
Viure sense pressupostos és possible, però és un viure malament. El que fa el dia a dia de molta gent no es notarà perquè la línia fluirà, i més en aquests moments que hi ha prou tresoreria. Per a fer polítiques noves adreçades al que pugui ser l'interès més social, això haurà d'esperar.
Hi ha mecanismes, com els suplements de crèdit, que permeten modificar o augmentar despeses, però només es poden aplicar si les partides ja existeixen i si s'aconsegueix una majoria parlamentària suficient.
Hi ha partides que és fàcil que generin consens. Per exemple, amb l'Estat ja hem vist amb el tema de les pensions o els salaris mínims, tot això que té transcendència en el pressupost públic, és més fàcil que tingui un acord. Però amb altres que tenen a veure amb les polítiques pròpies que té la ideologia de cada partit, això és impossible.
Junqueras deia aquí també al Matí de Catalunya Ràdio que no s'acabava el món si no hi havia nous pressupostos, perquè es podia això fer servir aquests suplements de crèdit, però expliquem una mica què són, perquè molta gent potser es pot imaginar que vas a un banc que després et demanaran allò que m'ho tornis però amb interessos i no es ben bé això. Què és un suplement de crèdit?
No és això. És una modificació del pressupost quan l'increment és en partida que ja existeixen. Això és molt important. Pots recórrer aquesta figura si existeixen aquestes partides, però no hi ha recursos suficients per cobrir les necessitats sobrevingudes. En cas de pròrroga, és habitual, per exemple, que es demani un suplement per fer front a l'increment del sou, si s'ha acordat un augment d'acord amb la inflació. Això és una cosa habitual. També ho explicava López Casasnovas. Això ho ha fet el govern d'Espanya, per exemple, per fer front a l'augment de les pensions. També es poden demanar per situacions sobrevingudes, com va ser la sequera, però en aquests casos existeix una altra figura, que és el crèdit extraordinari.
Gràcies, Rafael.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Tres minuts i mig i seran tres quarts d'onze. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha parlat telefònicament amb Donald Trump el dia abans que ucraïnesos i nord-americans es trobin a Ginebra per preparar noves negociacions de pau amb els russos. Tot plegat l'endemà del quart aniversari de l'esclat de la guerra, i avui els atacs han deixat 5 ucraïnesos i 7 russos morts. És un conflicte que en bona part es trasllada al cel amb els drons, fins al punt que l'estratègia defensiva passa per protegir les carreteres. El govern ucraïnès calcula que a finals d'any tindrà 4.000 quilòmetres de carreteres amb xarxes protectores. Però l'estratègia ofensiva, Ucraïna també desenvolupa drons aquàtics per fer mal a la marina russa al Mar Negre. Enviats especials a Kiev, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
La guerra d'Ucraïna s'ha convertit en un laboratori tecnològic on els ucraïnesos han aconseguit imposar-se al mar i garantir les exportacions comercials pels seus ports, en drons aquàtics com el Magura, una embarcació no tripulada que es pot programar o guiar a distància, han enfonsat una desena d'embarcacions de l'armada russa a Crimea. Andri, especialista en sistemes aquàtics, diu que Ucraïna és avui líder mundial en desenvolupament de drons i en embarcacions autònomes van per davant de Rússia.
Al mar hi ha paritat. Si parlem de superfície, Ucraïna té grans avantatges, però si parlem de sistemes sense pilots submarins, Rússia és un actor realment fort i té els seus avantatges per ser-ho.
Treballa com a director de projectes a Brave One, una agència creada pel govern ucraïnès per desenvolupar la tecnologia militar. L'organisme també busca inversors i cooperació internacional, ja que un d'aquests drons poden costar més d'un milió de dòlars i, segons l'armament, pot arribar als 5 milions. Aquestes noves armes són adaptables i es fabriquen d'acord amb cada objectiu.
Tenim una plataforma base i l'adaptem amb unitats afegides segons les necessitats de cada missió espacial. Si han de ser kamikazes, portar llançacoets, llançar drons FPV, sistemes de radar o el que sigui.
Un dels principals objectius, segons Andri, és rebaixar els costos d'aquests drons marítims per facilitar-ne la producció.
Doncs a Rússia es calcula que la guerra d'Ucraïna ha deixat desenes de milers de soldats amb amputacions. Una realitat que el Kremlin amaga perquè no vol desmotivar els milers de voluntaris que cada setmana s'allisten a l'exèrcit. Malgrat l'opacitat, la nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solies, ha aconseguit entrar en un d'aquests centres que treballa amb persones amb discapacitat. Rostov del Don, Cristina Solies.
El Vitali va quedar ferit pel projectil d'un tanc ucraïnès mentre lluitava al Donbass l'any 2022. Fins que no va recuperar el coneixement, no va ser conscient que li havien amputat una cama.
Quan em vaig despertar a l'hospital, em vaig adonar que em faltava una extremitat, però no em vaig desesperar gaire. En general, estava satisfet. Em vaig alegrar d'estar viu i gairebé sa.
Gràcies a una pròtesi, ara pot caminar amb l'ajuda d'unes crosses i explica a Catalunya Ràdio que no vol que el tractin com un discapacitat.
Ningú vol que sentin llàstima per ell, i si al principi algú m'intentava plànyer, jo simplement rebutjava aquesta compassió i li demostrava que era completament capaç de fer-ho tot per mi mateix.
El Vitali es tracta al centre Pròtesis per als Nostres, que va fundar fa uns mesos un altre veterà, el Vladimir Raskazov, després que ell també va perdre una cama quan li va explotar una mina al Donbass.
L'amputació va ser immediata. Quan em va passar, ja pensava com podria ser útil a continuació, què podria fer.
I lluny de creure que els amputats projecten una mala imatge, vol convertir-se en un exemple.
Sigues útil a la societat, inspira els altres. El més important és que avancis, que siguis útil al teu estat.
El seu discurs contrasta amb la propaganda del Kremlin, que ni tan sols dona les xifres d'amputats amb l'objectiu d'ocultar l'enorme cost humà d'aquesta guerra.
I demà reprenen les negociacions a Suïssa entre els Estats Units i l'Iran per intentar arribar a un acord sobre el programa nuclear de la República Islàmica. La tercera ronda de converses arriba hores després que el president Donald Trump hagi tornat a amenaçar amb un atac militar sobre el país asiàtic si no hi ha un acord. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit. Trump i el seu vicepresident, J.D. Vance, insisteixen que volen esgotar la via diplomàtica abans d'optar d'altres mesures de pressió perquè les autoritats de Teheran acceptin les seves demandes, les seves exigències, que és que no fabriqui cap arma nuclear. El president iranià Massoud Pezeshkian s'ha mostrat d'obstant optimista sobre la reunió de demà a Ginebra.
Veiem unes perspectives favorables per a les negociacions. El senyor Araghchi serà a Ginebra demà. Continuem el procés sota la direcció del líder suprem per tal de poder superar aquesta situació de ni guerra ni pau.
Recordem la pressió militar que hi ha al Golf Pèrsic, amb els Estats Units havent-hi enviat dos portaavions, els més importants que té, per preparar una eventual intervenció armada a l'Iran, si ho consideren convenient. Diversos països, entre els quals hi ha Alemanya, el Brasil, Suècia, l'Índia o Sèrbia, han emplaçat o han recomanat als seus ciutadans que abandonin l'Iran el més aviat possible davant el deteriorament de les condicions de seguretat en aquest país. El Departament del Tresor nord-americà ha ampliat a més avui mateix les sancions econòmiques contra l'Iran, una manera més de pressionar aquest país just abans de la reunió de demà a Ginebra.
I atenció també a l'incident que expliquem ara, perquè ja veurem si queda així o si la cosa escala. Agents guardafronterers de Cuba, guardafronteres, han matat quatre tripulants d'una llanxa ràpida procedent dels Estats Units i n'ha ferit set més. Segons el Ministeri de l'Interior cubà, la policia ha respost així després de ser atacada des de l'embarcació. El fiscal general de Florida ha anunciat l'obertura d'una investigació sobre aquest incident i ja ha dit que farà tot el que estigui al seu abast perquè el règim comunista reti comptes d'aquests fets. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, cultura.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé.
Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 73 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
És també el crit de moltes dones.
Aquí no podem sentir la veu.
Les veus silenciades.
S'estrena a l'Espai Lliure amb gairebé totes les entrades venudes l'obra teatral Dones Valentes, basada en el llibre de la periodista Txell Feixas. El muntatge, que recull el testimoni de resistència de diverses dones del Pròxim Orient, està dirigit per Glòria Balanyà. Marta Vives.
Són la Khadija, la Iham, la Gulam, la Nancy, la Maya, la Samar i tantes d'altres. Noms reals de dones reals de qui la periodista Txell Feixas en va escriure la seva història en el llibre Dones Valentes. Històries de superació, de lluita, de rebel·lia i de supervivència. Dones que a partir d'avui també fan sentir el seu crit sobre l'escenari en un muntatge que signen Glòria Balanyà i Aina Tur i que s'ha estrenat a l'Espai Lliure del Teatre Lliure. 5 intèrprets posen cos i veu a aquestes dones explicant-les més que interpretant-les, com ens ha explicat Txell Feixas.
No es tracta tant de fer veure, sinó de presentar al públic aquella persona i els actors i actrius i cedeixen la veu i el cos, però mai fent veure que són algú.
Una aproximació respectuosa i molt poètica als seus drames, que no en són tan llunyans malgrat la geografia i la sordesa occidental. La posada en escena és un dispositiu senzill i minimalista que juga amb la matèria, com per exemple la terra, però també una taula, unes bales, una càmera, el gest i la paraula. Un gran encert al repartiment: Marwa Bahat, Manar Taljo, Agnès Jabur, Moha Amazian, que posen la seva mirada i també les seves contradiccions amb cultures que els són més properes. Iria del Río, a la pell de la periodista, la Txell ens obliga a mirar de cara el que passa a l'altra banda de la Mediterrània, en una obra tan necessària com humana.
No
Nova York celebra avui el llegat de Victòria dels Àngels a la ciutat amb un concert dedicat a la cançó catalana i espanyola, un repertori que la soprano catalana va ajudar a internacionalitzar. Montse Mas.
L'acte forma part d'un programa d'activitats organitzades per la Fundació Victòria dels Àngels i coincideix amb el 75è aniversari del debut de la cantant al Metropolitan de Nova York. Marc Busquets és el director de la Fundació en declaracions a Catalunya Ràdio.
L'any 51 debuta a la Metropolitan Opera i està 10 anys que gairebé viu la meitat de l'any aquí, sent molt estimada pel públic i fent moltes funcions. De fet, em penso que és de les cantants, no cantants catalanes o espanyoles, sinó cantants en general, que més vegades ha actuat al Metropolitan de Nova York.
El concert anirà a càrrec de 6 duets de veu i piano i tancarà la segona edició de les classes magistrals per a joves talents de la lírica que la Fundació ha ofert en col·laboració amb la Juilliard School de Nova York, un dels conservatoris més prestigiosos del món.
Fan aquesta lideraven que li han dit, que a més aquest any gira al voltant de Lorca, que la Victòria va cantar tantíssim i que també té una relació doncs, molt gran amb Nova York.
L'actuació amb obres de Falla, Granados o Valverde, entre d'altres, es pot seguir en streaming obert a la pàgina web de la Juilliard School a partir de les 12 de la nit.
L'empat a 2 de TZ al 91.
Doncs el PSG ja el tenim als mitjans al final, empentes i rodolons. Veurem quin és el rival que tindrà l'equip de Luis Enrique als vuitens de final. Recordem que un possible rival serà el Barça. I també a punt de certificar, bé, encara ens falten alguns minuts, els finals a Turí i al Bernabéu, Sergi. El Bernabéu tindrà un córrer al Madrid, eh?
Sí, a minut 4 i mig de l'afegit.
Tenim partit ara mateix disputant-se. Marc Andrés, com està anant?
Doncs bona nit. Tenim partits de Champions. 3 partits, un s'ha acabat, en queden 2 per disputar-se per descobrir els 3 últims equips que es classificaran pels vuitens de final. En aquests moments, Real Madrid 2, Benfica 1. Els blancs passarien l'eliminatòria. Al final, el partit que s'ha acabat, PSG 2, Mònaco 2. Amb aquest resultat s'han classificat els parisencs. Uns parisencs que, recordem, són un possible rival del Barça. I ara mateix tenim un Juventus 3, Galatasaray 0. Per tant, l'eliminatòria estaria empatada a 5 i italians i turcs, per tant, decidiran qui es classifica a la pròrroga i, si és necessari, als penals. El sorteig, per cert, per decidir els emparellaments definitius de vuitens serà aquest divendres a les 12 del migdia.
Molt bé, i el segon so del dia ens porta a parlar de l'Uni Girona, del femení.
Jo no estic cansada perquè físicament... Puede decir que está bien, pero...
Les gironines han caigut a Fontejau. Aquesta jugadora és Mariam Koulibaly, que escoltem. Han perdut a Fontejau un partit de l'Eurolliga femenina contra el Fenerbahçe, la millor plantilla d'Europa. Derrota per 58-65, que significa que les gironines estan igualment classificades per la Final Six, però hauran de jugar als quarts de final. Mentrestant, a l'Eurolliga masculina, fa pocs minuts que el Barça ha tornat a perdre un nou partit. Derrota en 4 dels últims 5 partits a Europa. Els blaugrana han caigut per 85-80 a la pista de la Virtus de Bolonya i ara queden amb 17 victòries i 12 derrotes.
I per acabar, escoltem Marc Siria, precandidat a la presidència del Barça al tot costa.
Estan arribant signatures més de les previstes, estem superant la previsió. És evident que...
Simplement per destacar-ho, avui Marc Siria ha atès al tot costa que avui comença un seguit d'entrevistes a precandidats a la presidència del Barça. Avui ha estat Marc Siria, demà serà el torn de Xavi Vilajoana.
Perfecte. I find grace on repeat. You welcome me with open arms, no matter where I have been.
Repartiran rivals.
Every time I surrender, every time I fall, I find grace more precious than I did before. So I'm gonna lay my
Doncs som incapaços de trobar la pista que a aquesta hora sempre la Gemma Puig amaga abans de fer-nos el pronòstic del temps. Gemma, bona nit.
Bona nit.
Què està el títol?
Està just a l'inici.
Ho ha dit.
Sí? És el títol de la cançó, però ho ha dit. És una cançó de Hillsong United que es diu On Repeat. Per tant, en repetició.
Molt bé. Molt bé, doncs molt bé. No ho havíem pescat. O sigui, estem en repetició.
Exacte, repetirem una mica demà el temps que hem tingut avui, és a dir, que al matí tornarem a tenir boira, aquesta boira que ressegueix la façana litoral, ben bé des de l'Empordà fins a l'Ebre, estones un pèl més, fins i tot entra una miqueta més, sobretot als dos extrems, cap a les comarques de Girona i cap a les Terres de l'Ebre, però també ho pot fer a la costa central, Camp de Tarragona, i en canvi sol cap a comarques interiors, cap al Pirineu, cap al Prepirineu, i també de cara a la tarda es mantindria aquesta dinàmica. Sí que s'aniran trencant, en poden quedar alguns núvols baixos al sud de la Costa Brava o Costa Central, però la resta s'anirà imposant aquest sol que anirà lluint més, amb unes temperatures que no variaran gaire respecte avui. Avui fins i tot hem tingut rècord de temperatura per un mes de febrer cap a Ponent. Hem arribat a aquests valors més alts entre els 22 i 23 graus. En alguns casos no s'havia registrat mai temperatures tan altes en un mes de febrer. En canvi, a la costa, com que hem tingut la façana litoral amb boira ben bé fins al migdia, aquí la temperatura li ha costat una miqueta més de pujar. I això és més o menys el que passarà demà.
Molt bé, doncs resol el misteri i veient que en els pròxims dies, doncs demà tindrem una mica més del que hem tingut avui, veurem si hi ha més misteris de cara
sí,
als pròxims minuts. Bona nit, Gemma.
Bona nit. Bona nit.